1857 hubo un gran escándalo en París que fue llevado ante los tribunales. Todo fue debido a la publicación de un libro.
El fiscal pide que se prohíba de ahora en adelante la publicación de esta nefasta novela. Y que su autor, Gustave Flaubert, sea declarado culpable del delito de escándalo público por atentar contra la moralidad y las buenas costumbres. Ese hombre, Gustave Flaubert, ha creado un personaje, una mujer francesa, que fue una desgracia para Francia y un insulto para la femineidad. Emma Bovary. Una mujer capaz de abandonar a su propio hijo cuando él dependía de ella. Que despreció a su marido. Un hombre que la amaba. Que introduce el adulterio y la ruina en su casa. Esa es nuestra heroína.
Dos minuts per sobre de dos quarts de dotze del matí, des de Cugat.cat, des del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, parlem de cinema i acabem de sentir ara uns comentaris, un tall de veu d'una pel·lícula que ens diu clarament que el que estaven sentint era Madame Bovary. Víctor Alexandre, així és, oi?
Efectivament, bon dia, Sergio.
Què tal? Bé, a veure, avui sí. Parlem d'un tema complicat, eh? Mira, de fet, et diré una cosa, jo l'enviava a l'Ester, de la productora dels matins en xarxa, i li deia, escolta, parlem de la infidelitat femenina, i em va dir que ara quin tema.
Bé, és un tema interessant, però és un tema clar, que és el carrer, com és un tema tan antic com la humanitat, no?
Déu-n'hi-do.
O, si més no, d'ençà que existeix el concepte de parella. Aquest fragment que hem escoltat, certament, com deies, pertany a la pel·lícula Madame Bovary, una pel·lícula del Vincente Minnelli, de l'any 1949, de la Metro, amb la Jennifer Jones, el Van Heflin, el Louis Jordan i el James Mason, i com hem sentit, està basada en una novel·la de Gustave Flaubert que ell va escriure en el segle XIX. La moral també era una altra.
Clar.
James Mason encarna precisament el personatge de Gustave Flaubert. I com hem pogut sentir, la seva novel·la doncs, era considerada immoral i ell és portat davant d'un tribunal on es converteix en defensor de la dona que ell mateix ha creat, no? Del seu personatge, que és una dona romàntica però mal casada, que es refugia doncs, en diversos amants. Una altra gran dona infidel de la literatura, portada al cinema, és Anna Karènina. És un personatge creat el 1877 per Leo Tolstoi. És la història d'una dona de l'alta societat russa casada amb un funcionari i que s'enamora profundament d'un comte i viu amb ell una història d'amor, que serà un amor tràgic. El cinema n'ha fet d'aquesta obra diverses versions, una l'any 35 amb la Greta Garbo, una altra l'any 48 amb la Vivian Leigh i la darrera va ser fa dos anys, el 2012, amb la Keira Knightley i Jude Law.
Satisfacer un deseo sensual por sí mismo es hacer un uso indebido de algo sagrado.
Un hombre que no puede dominar a su esposa no puede llegar lejos en el gobierno.
Ana no es una criminal.
Pero rompió las reglas.
Abandona.
Abandonar mi vida será su ruina.
¿Crees que dejaría que te llevaras a mi hijo? Eres una depravada, una mujer sin honor. ¿Es eso lo que quieres? ¿Acaso sabes lo que quieres?
Una pel·li, molt bé deies ara, protagonitzada per la Keira Knightley i pel Jude Law, però el Jude Law, malgrat tenir aquesta fama de galant, de guapo, sí, de pel·lícula, no feia de amant, sinó que feia de marit.
Sí, curiosament, aquí no, certament com dius, no? Era exacte, era Alexei Karenin, el marit d'ella. L'amant, el que fa d'amant és l'actor Aaron Johnson, que és un actor que hem vist a Salvatges de l'Oliver Stone, sí, i també a Godzilla, que s'ha estrenat recentment, i que interpreta doncs, el comte Bronski en aquesta pel·lícula, en aquesta obra. Una altra història d'infidelitat femenina és Belle de Jour, de Luis Buñuel, de l'any 67. Està basada en una novel·la de Joseph Kessel, una novel·la que Kessel va escriure a principis del segle XX, amb Catherine Deneuve com a protagonista a la pel·lícula. És la història d'una dona casada que no en té prou amb la monòtona vida sexual que porta, tot i que té un marit certament atractiu, i que ella necessita satisfer les seves fantasies sexuals. I aleshores, la manera que troba de fer-ho, sense alterar el ritme matrimonial i la vida matrimonial, és doncs, fent de prostituta en una casa de cites dirigida per una madame.
J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour.
Belle de Jour?
Comme vous ne venez que l'après-midi.
Je veux savoir ton nom.
Belle de Jour.
Pourquoi la nuit tu n'es pas là?
Tout le soir c'est là.
Qui? Belle de Jour?
Oui, elle a des demandes.
Belle de Jour? C'est original.
Belle de Jour
C'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. C'est le conflit entre le plus tendre amour et l'exigence implacable des sens.
I ara passem a una altra pel·lícula i ho fem a través d'aquesta música que sentim ara mateix. Això que sona és de la pel·lícula El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant.
Sí, senyor. Tot i que el fragment que abans hem escoltat se sentia una miqueta la veu del Paco Rabal, que també formava part de la...
De Bell de Jour.
Sí, de Bell de Jour, amb Michel Piccoli i el Jean Sorel. Això que dius, sí, aquesta música que estem escoltant pertany a la pel·lícula El cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant. És una pel·lícula, doncs, la dona d'aquest home que té regenta un restaurant, doncs inicia una relació amb un client, amb la complicitat del cuiner. Ells, justament gràcies a aquesta complicitat, s'ho fan a la cuina, però el marit se n'assabenta, ho descobreix i aleshores es venja. Però després ell encara es revenjarà de la venjança.
Caram.
Un dels elements clau de la banda de la pel·lícula és la banda sonora de Michael Nyman, que és aquesta música tan hipnòtica i suggeridora que estem escoltant.
Tensa. Molt tensa aquesta peça, eh? Això, vaja, ja va bé amb la història que s'explica i amb aquesta tensió entre aquests personatges que, vaja, la cosa que no acaba precisament bé.
Sí, a més la pel·lícula calia tenir una mica d'estómac,
sí?
Per veure si hi ha algun... No, hi ha una escena cap al final que déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do, anem a més pel·lícules.
Mira, una altra pel·lícula relacionada amb la infidelitat femenina és Breu Encontre, de David Lean, de l'any 45, amb Celia Johnson i Trevor Howard. És una pel·lícula magistral, bellíssima, que ha estat copiada, a més, moltes vegades, pel davant i pel darrere. Una dona en una estació de tren, doncs, té una brossa a l'ull de cop i volta i un home que és metge se li acosta per ajudar-la i allà comença una història d'amor entre dues persones casades, atrapades entre la seva vida conjugal i l'amor que senten l'un per l'altre.
Escucha, ya es demasiado tarde para hablar de sensatez, para olvidar lo que nos hemos confesado, y aunque quisiéramos callarlo, nada cambiaría. Lo sabemos desde hace mucho tiempo.
¿Cómo puedes decir eso? Te conozco hace 4 semanas. Nos hablamos por primera vez el jueves pasado.
¿El jueves pasado? ¿No te parece que hace mucho tiempo? Dime la verdad, Laura.
Sí.
¿Cuántas veces tomaste la resolución de no volver a verme?
Varias veces al día.
Yo también.
Oh, Alec.
Te quiero. Me encantan tus ojos sorprendidos. La forma en que sonríes. Tu timidez. El modo con que ríes mis bromas.
Por favor, no.
Te quiero. Te quiero. Y tú me quieres. Es inútil pretender que no ha pasado nada, porque sí ha pasado.
Caram, tio. Ja fa pols, això, eh?
Maco, sí. Era una obra teatral de Noel Coward, que ell mateix va adaptar. La pel·lícula, però, té un final moralista que va posar David Lean i que Noel Coward no li va agradar. I bé, una última pel·lícula d'infidelitat femenina és Els ponts de Madison, de Clint Eastwood, de l'any 1995, amb la Meryl Streep i ell mateix, el Clint Eastwood. Una dona d'origen italià que viu en una granja solitària a l'Amèrica Profunda i que porta una vida anodina, coneix un fotògraf del National Geographic, s'enamoren i viuen una intensa i curtíssima història d'amor, uns dies en què el marit és a fora en una fira agrícola.
¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez?
Yo no voy a... No voy a disculparme por ser quien soy.
¿Quién te pide que
no voy a permitir que me haga sentir que he hecho algo malo.
No te preocupes, no te voy a hacer sentir nada y punto. Porque te has creado ese papelito en el mundo en que consigues ser un mirón, un ermitaño y un amante cuando lo deseas. Y los demás debemos sentirnos muy agradecidos por ese breve momento en que nos tocaste. ¡Vete al cuerno! No es humano no sentirse solo y no es humano no sentir miedo. ¡Eres un hipócrita y un falso!
No quiero necesitarte.
¿Por qué?
Porque no puedo tenerte.
Una pel·li fantàstica aquesta i a més ara comentàvem fora de micro amb la veu de Constantino Romero
en el doblatge,
doblant el Clint Eastwood. Sí. Quin tros de pel·li.
Bé, ella va guanyar aquí l'Oscar la millor actriu, la Meryl Streep, i podríem dir que és un dels pocs casos que la versió cinematogràfica és molt millor que l'original literari.
Doncs mira.
I que era de Robert James Waller.
Acabem amb música avui dels Ponts de Madison, Víctor.
Sí, exactament. Acomiadarem aquest espai dedicant, doncs, que hem dedicat a la infidelitat femenina, escoltant la música intimista que Clint Eastwood i Lenny Niehouse van compondre per als Ponts de Madison.
Doncs amb aquesta música, Víctor, acabem avui al cinema, a la xarxa, des del Sant Cugat a fons, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Bon dia.